Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons.
Minuts per arribar al punt de les 12 del migdia. Ja ho sabeu, divendres, dia d'estrenes a les cartelleres dels cinemes. Àngel Comas, molt bon dia.
Hola, què tal, nenes? Com esteu? Molt bé, eh?
Molt bé. I aquesta setmana sí que hi ha estrenes de pel·lícules.
Sou diferents per això, eh?
Una de la rossa, la morena, els ulls clars, els ulls
però amb gustos també de pel·lícules?
Home,
jo crec que sí, també.
Sí.
Cadascú la seva.
I a més parleu les dues al mateix temps.
És que passem moltes hores juntes, Àngel.
I tant.
Això al final vas al compàs. Quatre estrenes aquestes setmanes.
No sé si podrem aguantar-ho.
A Sant Cugat. No hi haurà temps per veure-ho tot, possiblement.
Una sí,
aquesta
sí.
I tant que sí, que tindrem temps.
Per tant, una sí que es pot escollir. Presentem les estrenes, després parlarem d'Intercera Persona, que és la pel·lícula que avui farem l'anàlisi més exhaustiu, i veurem quina és la que més ens convenç.
Aviam.
Eva, quines són les pel·lícules que arriben avui a la
cartellera? Som-hi, doncs, Perdiendo el Norte, Els Cavallers del Zodíac, i Mapas de les Estrelles, i la que dèieu en tercera persona. Comencem amb Perdiendo el Norte, que es podrà veure a Cinesa.
Pues aquí estoy, en Berlín.
¿Y por qué elegiste Alemania?
Bueno, por la comida y por el clima.
Entre los alemanes que se van a Mallorca y los españoles que emigran aquí, no va a tener más cuenta cambiar el nombre a los países.
Que para servir cervezas a guiris me quedo un chiringuito en España.
Si no sabes alemán, esto es lo que hay.
Ole mich.
Dirigida per Nacho Velilla, que ja havia portat a la pantalla Fuera de Carta i Que se mueran los feos, també amb un repartiment de l'Star System espanyol, podríem dir, amb Blanca Suárez, Julián López, John González, Miqui Esparvé, Úrsula Corberó. I doncs, la història parla d'Hugo i Braulio, dos joves en formació universitària, farts de no trobar ni feina ni treball, ni feina ni futur a Espanya, i decideixen emigrar a Alemanya, seguint els cants de sirena d'un programa de televisió a l'estil Españoles por el Mundo. Però aviat descobriran que sobrar en un lloc no significa ser necessari en un altre, i que perseguir el somni alemany pot arribar a ser un malson.
No l'he vist, no l'he vist. Això de l'Star System m'ha arribat a l'ànima, eh?
Oi que sí?
Això de l'Star System espanyol.
També hi ha el Javier Cámara, la Carmen Machi,
sí. L'Alberto
Chicote. Guardonada.
No,
l'Arturo Valls i el Chicote.
Imagina't quin Star System, eh?
Ja
no, aquí vull destacar la presència de Blanca Suárez, que és aquella actriu que va fer un spot publicitari per Intimíssim.
Sí.
I que,
se la pot recordar per més coses, eh?
No, ho dic perquè... Gràcies a aquest spot està la noia doncs, fent pel·lícules que jo no faria. No?
Sí? Tu diries que va arribar a la fama a través de l'espot?
Sí.
Perquè ja abans havia fet alguna sèrie d'Antena 3.
Ella va fer una sèrie de més amb
John Goldfarb. Però l'anunci que estava molt ben filmat realment, doncs li va donar una fama. Jo la veritat no la recordo ara especialment perquè sigui una gran actriu. No?
També ha sortit a dos pel·lis de l'Almodóvar.
Jo, això no és cap garantia, eh? L'Almodóvar precisament està molt desacreditat últimament, eh?
Home, és que l'última que va fer...
I l'última, Los Amantes
Pasajeros... Los Amantes Pasajeros era per passar de llarg, eh?
Era...
Bé, jo vaig pensar que tornava als orígens en aquella pel·lícula. Els orígens d'Almodóvar amb la Pepi Lucibom i totes aquelles. Vaig pensar, mira, ha volgut fer un...
Mira, doncs jo vaig pensar que tant de bo no hagués anat al cinema.
Los Amantes Pasajeros ha volgut fer una parida, no?
Vaig pensar això.
Veus, Àngel, com hi ha gustos per tots.
No van comentar, eh?
Voleu alguna crítica?
No, perquè no tenim temps. Fixa't, veus el temps? Falten 15 minuts i tenim que parlar de moltes pel·lícules.
Endavant, el tenim estricte.
I si perds el temps amb aquestes pel·lícules secundàries, no podrem parlar de la principal.
Ah, d'acord. Doncs només dic que el crític l'ha comparat amb una de Billy Wilder.
Estupendo. Hi ha crítics que millor no han vist a Billy Wilder, però bueno.
Endavant, més pel·lícules, Eva, que arriben a la cartellera aquest divendres.
Vinga, doncs Els Cavallers del Zodíac, la llegenda del santuari, es podrà a veure a Yelmo i en català.
A los jóvenes que habéis llegado hasta aquí, os confío a Atenea. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo.
Soy Seiya, caballero de Pegaso.
Nosotros te protegeremos.
La batalla de las 12 casas está a punto de comenzar. Los caballeros de bronce contra los todopoderosos caballeros de oro. Para proteger a la diosa Atenea, ella y sus amigos tendrán que descubrir todo su poder para elevar su energía cósmica y alcanzar el séptimo
sentido. Dirigida per Keiichi Sato, no en sé gaire de japonès, ho he dit com he pogut. Doncs fins ara la imatge que teníem dels mítics Seito Seiya, dels Cavallers del Zodíac, era bidimensional d'acord amb la imatge que se'n feia del còmic manga de Masami Kurumada i amb la seva adaptació televisiva. Però la productora Toei ha aplicat un tractament d'això que els personatges traslladant-los a l'animació feta amb ordinador, una actualització que manté intacta l'essència d'una mitologia sorprenent i estilitzada realitzada per celebrar el 25è aniversari d'aquest manga de Masami Kurumada.
És una saga ja, és una continuació, pot ser interessant.
D'un còmic, vaja.
Perquè els agraden els dibuixos.
I tant, les crítiques ja ho diuen, que és una pel·lícula de nicho que només agradarà a aquelles persones que entenguin a la història i que segueixin doncs les aventures d'aquests samurais.
Doncs pel·lícula per fans, podria dir.
Pel·lícula per fans, que no està malament.
I una altra estrena prometedora és la de Mapa de les Estrelles,
que es podrà veure a Cinesa.
Amanda, sweetheart, I hate to be leaving this on your phone, but they announced that Damien went with Azita. I know and I respect the reasons why it was so important to you, but...
What's happening in L.A.?
Visiting family.
On the last season of Prince Lords, I was making $300,000.
The David Cronenberg, la pel·lícula també amb un gran repartiment, però de l'Star System hollywoodiense, perquè tenim a la Julianne Moore, a la Mia Wachowski, Robert Pattinson, el John Cusack, l'Olivia Williams i un llarg etc. Parla és un conte modern sobre l'obsessió per la popularitat. Stanford Bates és un terapeuta i escriu llibres d'autoajuda. Té una dona sobreprotectora, un fill que és una antiga estrella de la televisió i està en rehabilitació, i una filla que acaba de sortir del psiquiàtric. La principal clienta de Stanford, la principal pacient, és una famosa actriu a punt d'interpretar el paper que va fer la seva mare en els anys 60.
La pel·lícula no l'he vist, és molt interessant. El director és un home que és canadenc, i normalment tu has dit algú d'alguna cosa de l'Star System, però no va per l'Star System. Ell agafa figures de...
No, jo em referia que hi ha actors coneguts.
Sí, ho entenc, però vull dir que es fa com el Woody Allen, que agafa pel·lícules, agafa actors o actrius populars, i llavors es posa les seves pel·lícules fent-li una altra imatge. I, per exemple, aquí tens el Robert Pattinson, que és el de Crepúsculo, o la Julianne Moore, que és una dona que es belluga entre les pel·lícules comercials i les pel·lícules d'autor, i ell dona la seva visió personal al Cronenberg. El Cronenberg, no, que gairebé mai decepciona, recordeu que ha fet pel·lícules com Història de la Violència, M. Butterfly, i sobretot una de les que va començar, que és Scanners, de terror, que és una de les pel·lícules més terrorífiques que he vist mai. Són uns homes que els hi esclaten el cap. Ai, és molt terrorífica. És una pel·lícula molt prometedora que jo aconsello als fans de David Cronenberg, que sempre fa pel·lícules diferents, que la vagin a veure.
Doncs aquesta recomanada, no? Potser de les que
sí, acabem... Sí, sense haver-la vist, clar.
...de veure, i ens queda una última estrena, que a més és la pel·lícula que analitzarem.
És la crítica en tercera persona.
Pues escribe sobre mí. ¿Lo harás?
Escribo sobre lo que conozco.
¿Y a mí me conoces?
Trata de un hombre que solo siente a través de los personajes que crea, pero que se empeña en ser otra cosa.
¿Está ella ahí?
No.
Hola, papi, te echo de menos.
Mi hija. ¿Tiene hijos?
Niña, llevo 2 años sin verla.
Perdone por observarla. Cuesta no hacerlo.
De Paul Haggis, que retrata 3 històries d'amor entrellaçades que tenen lloc simultàniament en 3 ciutats, Nova York, París i Roma. Per exemple, parla de la història d'un escriptor novaiorquès interpretat per Liam Neeson, que acaba de separar-se de la seva esposa i es troba a París i manté una relació més aviat problemàtica amb la seva amant. També la d'una mare novaiorquesa, la Mila Kunis, que nega rotundament ser la responsable d'un accident que gairebé li costa la vida al seu fill, i que James Franco, el pare d'aquest nen, aprofita per quedar-se amb la custòdia total d'aquest nen. I a Roma també hi ha una altra història, la d'un empresari nord-americà interpretat per Adrien Brody, que s'enamora fins a tal punt d'una gitana que participa en l'alliberació de la filla del seu amant, a la qual ha segrestat un mafiós.
Paul Haggins és un exguionista molt famós, que va
el
fer un
milió,
un milió de dòlars, i l'home es va fer director. I llavors una de les seves primeres pel·lícules, no n'ha fet gaires, ha fet moltes sèries de televisió, una de les primeres pel·lícules era Crash.
Gran
era,
pel·lícula. Gran pel·lícula.
Bueno, era gran perquè era molt, durava molt, no?
Ostres, jo tinc un gran... Diria que és de les meves pel·lícules preferides, diria.
Sí?
Sí, Crash, hosti. Memento...
Pues ho sento molt, sí. Ho sento molt, de veritat, perquè jo t'aprecio molt, però no estem gens d'acord. Bueno, però això no vol dir res més.
No,
és clar, és que a mi m'interessa molt, a part de les històries, la manera com s'expliquen.
I en aquesta ocasió diríem que remet una mica Crash en aquesta, sí, d'explicar tres històries,
sí, sí, sí,
diferents, sí, entrellaçades.
Sí sí. Sí, sí, són tres històries que jo m'estic preguntant ara després. Però estic arriba a llegir l'argument. En què deuen estar unides aquestes tres històries? Perquè en Crash...
No queda clar?
A mi no m'ha quedat clar. No sé, són gent infeliç, això sí, gent que ha fracassat en les seves relacions amb parella, però no em queda clar. Llavors, les tres històries, aleshores, el no tenir per mi un punt d'unió, les tinc que mirar per separat, no? Dir aquesta m'agrada, aquesta no m'agrada, cosa que a mi no m'agrada fer, m'agrada més
el conjunt,
encara que sigui el tres històries. I llavors, me n'adono que el Paul Haggins, no sé si és pitjor guionista o pitjor director.
No t'agrada ni com una cosa ni
no,
com l'altra?
No, en aquesta pel·lícula. Sí,
en aquesta.
En Crash no m'agradava com a director, però aquí no m'agrada ni com a director ni com a guionista, perquè les històries semblen agafades pels pèls per dir, mira, està passant això. La història de l'Adrien Brody, que s'enamora de la gitana, això no creu ningú. És una història, la història d'aquelles que enrevessada, no? Us explico de què passa, troba amb una gitana...
A Roma ens situem amb la història d'Adrien Brody? Perquè sí? A més també estan situant
a
punts
Roma,
diferents, oi?
A Roma està l'Adrien Brody, sí. Sí, això ho separa només per unes postaletes que posa davant de cada història, no? Uh-huh. No separa per res que vulgui especificar, el que és la ciutat, no. En aquesta de la gitana, l'Adrien Brody entra en un bar, i hi ha una gitana, i l'home es posa al seu costat, i comença, no sembla que la vulgui lligar, no sé, i aleshores resulta que és una cosa enrevessada i la gitana el convenç de que porti 5.000 euros per alliberar la seva filla i l'home els aporta, imagina't, l'acaba de conèixer en el bar i li porta 5.000 euros.
Això és amor i a més són tonteries.
Que sí? Doncs llavors, esclar, aquesta està, bé, està, però que no te la creus.
No és creïble.
No és creïble. I llavors les altres tenen algun cop d'efecte com a director que no t'ho creus, que ara una cosa melodramàtica que a mi posa, la pel·lícula sembla que és, si no m'equivoco, és del 2013.
Sí, fa dos anys.
Imagina, quan una pel·lícula nord-americana amb tots aquests actors i actrius...
Em sorprenia quan preparàvem les fitxes, perquè de fet en té un altre, Paul Haggis.
Sí, en té un altre que
encara suposo que no ha arribat aquí.
No, em sembla que no, l'anterior no ha arribat, em sembla, no sé.
Que s'ha d'estrenar.
Sí, llavors quan tu veus una pel·lícula que és del 2013, que fa pràcticament dos anys
dos
o
anys.
Un any i mig, tu penses, i per què no s'ha estrenat? Perquè jo ara, per preparar el que estic dient ara, he mirat algunes presentacions de pel·lícules de revistes, i aquesta ja la volien estrenar fa un any i escaig. I no l'han fet. Llavors, què vol dir? Que la pel·lícula...
Amb peus de plom.
Que no creuen els distribuïdors, no creuen la pel·lícula. Aleshores, clar, la pel·lícula té un menys que està bastant bé, sobretot perquè hi ha una quantitat d'actors i d'actrius que bé,
que
funcionen.
Ara, tenim a Liam Neeson, que l'hem vist ara,
sí,
amb les pel·lícules de venganza, totes tres, la Mila Kunis, l'Adrien Brody, James Franco...
Sí. Però...
Un seguit de noms... Que en no. principi, a mi em recorda aquella pel·lícula del Consejero, que es va estrenar ara fa un parell d'anys, que hi sortien el Brad Pitt, la Cameron Diaz, que semblava que havia de ser la gran pel·lícula, perquè semblava impossible que una pel·lícula amb aquell repartiment pogués anar malament, i va ser gran desastre.
Sí, és que normalment...
No sé si aquí passa el mateix.
Clar, afortunadament al cinema no són faves comptades, no? Aleshores, un pot fer una pel·lícula amb molt bones intencions i fracassar, o al revés. Aleshores, aquesta pel·lícula, el problema que té és aquest, no? Que li falta connexió entre les històries per fer-les creïbles, i falta aprofundir una mica amb els personatges d'una manera que diguis, mira, són persones de carn i os, perquè el Liam Neeson també té una aventura raríssima amb una noia més jove que ell, bastant més jove que ell, i aleshores com a escritor guanyat el Pulitzer no té cap inspiració, uh-huh. I aquesta noia tampoc l'inspira, no sé, és d'aquelles pel·lícules que...
Falta treball de fons, potser?
No és exactament, jo penso que el Paul Huggins ha estat sobrevalorat, sobretot per el seu guió de Million Dollar Baby, perquè el director, el Clint Eastwood, va treure molt d'aquella pel·lícula, i ell i tornant a Crash, que a tu
m'agrada molt. A mi sí, jo tinc un bon record.
Sí, però per exemple, Crash, la posada en imatges, hi ha coses que són inadmissibles. Al final, per exemple, sembla que hi ha una explosió dels cotxes, mm-hmm, si no m'equivoco, sí. Hi ha la càmera lenta que cau la benzina, que està a punt d'esclatar, això, escoltat, això no és propi d'un director de primera categoria. Això s'ha vist 25 vegades a qualsevol sèrie televisiva, i esclata, i no sé.
És que jo sóc novell, encara, no. Àngel, queda molt cinema per veure.
No, però per mi és una gran cosa, perquè d'aquesta manera em dona una visió diferent del cinema a través dels teus ulls.
Carai,
I dic a través dels de l'Eva, perquè l'Eva no es mulla quasi mai amb això.
No, perquè ja ho sabeu, jo...
Tu què?
L'Eva és que és molt bona, no sí. Li agrada dir coses dolentes. Altres pel·lícules que ha fet també el Paul Haggis... Darrerament era en Los últimos tres días, també
sí,
en el Valle de Ela.
Aquesta també va a altra.
Amb el Tommy Lee Jones.
Déu-n'hi-do,
I la Charlize Theron, la Susan Sarandon.
Sí, però Patriot era...
Sí, home.
Una cosa que no la podia... I a més és que...
No tant com el francotirador, però Déu-n'hi-do.
Però què els costa fer un curset de director? És que no costa tant,
Cursar de... Mira, és que hi ha professions, Àngel, que malauradament sembla que no cal estudiar massa i després els resultats
passa
són els que
passa.
Són.
Però és una mentida que un home que estigui dintre de Hollywood, que estigui acreditat, que hagi fet sèries de la...
Sí,
terrenom. I en aquesta...
tu diries, això no vol dir res, no? Com has dit ara fa un parell de vegades, no?
Que hagi fet més pel·lícules i
tinc
ara
no vol dir res.
Sí, jo
com tot, no vol dir res, doncs.
No vol dir res, bueno, d'acord.
Si us sembla, acabem amb les crítiques, Àngel, a veure si estàs
d'acord. Acabem les crítiques, va.
Doncs mira, només n'he trobat una de bona, que és la del Variety, que diuen que és la pel·lícula més sòlida del director fins avui, però les de més, la deixen per terra. També, per exemple, el que has dit tu, el de Hollywood Reporter, diuen que cap de les històries resulta particularment creïble.
Mira que tu...
Com si t'haguessin sentit.
És que ho he escrit jo, amb un pseudònim.
És que té molts contactes.
Et fas dir Deborah Young, ara?
Es diu Angelopoulos, es diu.
És la versió americana de l'Àngel.
Sóc la versió americana.
Escolta, els de The New Yorker, el David Denby, també li ha agradat. Diu que Third Person és la classe de pel·lícula excèntrica i emocionalment exhaustiva, amb una honestedat per permanent a la memòria quan altres treballs més suaus i convencionals han passat a l'olvit.
Bueno.
No acabo d'entendre massa la crítica.
No tampoc massa. Què més?
Recargulat.
Doncs, i mira, el New York Post també, Eva, que tampoc els agrada gas massa, i també sembla que, com bé deies, que hagin escoltat a l'Àngel. Diuen Third Person, diu, no té res a explicar i has passat dues hores i mitja no fent-ho.
No, és que aquí també faig un saludo.
Aquí també tens,
sí, Angelipolis, aquí.
Un peu a dins.
I la del Rolling Stones diu, l'ambició de Haggis és admirable, però el que hi ha a la pantalla és un embolic dispers.
Mira,
embolic.
Això té que veure una cosa amb Mick Jagger?
No ho crec.
Ho fa la crítica al Mick Jagger o no?
Amb aquest embolic...
Satisfaction?
Ens acomiadem, sembla que no acaba d'agafar The Third Person. Potser Map to the Stars seria la millor opció per aquest cap de setmana al cinema, Àngel.
No, aquesta es pot veure, de veritat.
També.
Som-hi, doncs, tothom a escollir la pel·lícula que més li agradi. Adéu-siau.
Adéu.
Sant Cugat a fons, la vida és local.